L'hora de la gent gran.
Bueno, una altra setmana aquí. Passen les setmanes volant. Desitjo que tots els radioients i televidents estiguin tan bé com nosaltres, com a mínim. Nosaltres. Bueno, avui ja no sé quin jardí m'he ficat, però he portat a dos senyores, dos personatges molt coneguts de Calella, a fer-los l'entrevista habitual. Si a vegades és complex i complicat amb una sola persona, amb dos encara més. Són amigues, es coneixen, són xerraires les dos, encara que a vegades potser parleu més una que l'altra, però bueno, tenen moltes coses que dir, que és el que ens interessa aquest programa, no? De que, bueno, sapigueu una mica la vida d'aquestes persones ja que fa molt temps que les coneixem, i també les seves opinions i la seva forma de pensar, perquè la gent gran, cada un té la seva opinió i la seva forma de pensar, depenent també de l'experiència viscuda a la seva vida. Els dos personatges d'avui són Carmen Navarro Ramos i Anna García i Molina. La Carmen Navarro té... Bé, tampoc és que siguin massa. Vols que digui els anys o no cal? Dic l'any que vas néixer i així que ho calculin els que escolten.
Com mateix, com vulguis.
Eh? No?
És igual, com vulguis.
És que a vegades les senyores també diuen que l'edat pues, només mos interessa en un...
A tu t'agrada sempre dir l'edat, però a mi no, és igual.
No?
Tira.
Bueno, doncs pues, vaja, tu et diré que vas néixer l'any 36. O sigui que més o menys tens 87 anys. I l'Anna és més jove, només en té 84.
Més.
Vull dir, fixeu-vos els que escolteu la gran experiència que poden aportar aquestes dues persones després de tants anys aquí. Tant la Carmen com l'Anna van néixer a Pineda.
Sí.
Però pràcticament la seva vida, ara viuen com si visquessin a Calella, i la seva vida la passen a Calella. Vull dir que total Pineda Calella és com si fos pràcticament cosins germans. Les dues són viudes, o sigui, tenen moltes coses en comú. La Carme té dos fills, 65 i 55. A vegades, quan preguntes l'edat dels fills amb les persones que venen aquí a l'entrevista, inconscientment penses que tenen 25, 30 anys, però, clar, l'edat no perdona en aquest sentit. I no perdona ningú, ni els personatges ni tal.
No.
Dos fills, 65 i 55 anys, i té dos nets. I, lògicament, la Carmen està jubilada. I l'Anna, pues, també, dos filles. En aquest cas, la Carme té dos fills i l'Anna té dos filles, no? I dos nets i dos bisnets. I també està jubilada. Carmen, com estàs?
Jo bé, eh?
Sí?
Sí.
La primera vegada que estàs en una entrevista
sí,
per la ràdio?
Sí, la primera vegada.
Pues ja era hora, eh?
Bueno, tampoc no era.
No tens res que contar?
No. Bueno. És que ja t'ho vaig dir, la meva vida és molt senzilla.
Bueno, ja ho intentarem, a veure què pots aportar amb aquest programa, i segur que podràs aportar molt coses.
Bueno,
I l'Anna és bastant més xerraire.
Sí.
Què tal, com estàs, Anna?
És de bici.
Molt xerraire.
No puc callar, vull dir, com me pregunten. El que passa que també a vegades és on estàs, amb la gent que estàs, amb el que has fet, i per això tens més xerrera o amb el que has treballat o amb aquestes coses. I llavors fa que si has conviscut amb molta gent és molt més fàcil que t'expressis més.
No. Són tant la Carmen com l'Anna tenen unes circumstàncies que aquest temps s'està parlant molt del problema de la soledat. En aquest cas, elles tenen la gran sort de no viure soles, no? Perquè tant una com l'altra pràcticament conviuen amb la família a la mateixa casa, no? Això els hi fa ser pues, que com altres moltes persones que pateixen d'aquesta soledat, ells no la pateixen, elles no la pateixen, no? Això també és un avantatge, no?
Sí.
Vull dir, el poder conviure amb la família, aquest sentiment de soledat, vosaltres no el teniu en absolut,
no.
Carme?
No, que va. Està molt bé.
Estàs bé?
Sí.
No t'enfades amb el fill i,
no,
i el net?
No, que va. Va, que m'haig d'enfadar.
I tu, Anna?
I jo tampoc no la tinc, la sensació aquesta de soledat, perquè tinc un entorn de fills que estic molt bé. però també me queda aquella cosa petita de la gent que hi ha sola. I això sí que t'influeix molt, perquè tu estàs bé, però a vegades com veus a l'entorn, veus que la cosa no és com tu, per dir alguna
cosa. Però a pesar de tot això, Anna, també amb a la prèvia entrevista, es noten les diferències de forma de pensar, d'actuar, dels fills, dels nets i teus, no? Vull dir, les vivències no són les mateixes, i aquí hi ha una mica, entre cometes, una mica de conflicte en dir, pues, no pensen el que jo penso ni interpreten el que jo els vull dir, no? I això ho notes a nivell familiar.
Bueno, clar que se nota això, perquè les generacions són diferents i veus que, esclar, que no funciona això, que no, hi ha coses que fallen, però, bueno, intentes viure.
Els interessa el que és la teva història, la teva vida, quan els hi expliques el que has passat o els hi dones consells? T'escolten.
Bé, és una mica difícil. Intentes, però el tarannà de la joventut d'avui és molt diferent i t'escolten, potser sí, però sempre tenen pressa. No acaben d'escoltar-te ni els consells ni el que tu vas passar. Ho escolten, però d'aquella manera, de passada, que tinc jo.
Sí, com si fos una història, sí. com si fos un cuento o alguna cosa, no? Sí. I tu, Carme, també...
Sí, que m'escolten.
Sí? I què? Però jo... només t'escolten o també et demanen consell?
No, m'escolten. I tinc el net que m'escolta sempre, eh? És molt cridet i sempre m'escolta.
Però et demana consell?
Com?
Quan té que prendre una decisió...
No,
et diu, iaia,
no.
Diguem...
No, perquè ell ja sap el que ha de fer.
No, però
és un nano molt, molt maco, eh? Molt petit, sí.
I com te diuen? Iaia? Àvia? Com te diu el teu net?
Iaia.
Iaia, no?
Iaia.
I a tu, Anna?
A mi, els nets, no, però els bisnets sí que me diuen iaia, tots dos. Els
I els nets com te diuen?
Anna o iaia, així, de passada, però me'n vaig ja d'allò i ja n'hi ha prou.
I els fills?
Els fills, no. Els fills tens una relació, però no acabes allò de iaia, mama, és el que se sol dir més. Mama.
Mama.
I tu, Carme, també?
Mama, me diuen. Sí.
I a l'hora de prendre decisions a la casa, qui mana, Carme? Vull dir, a casa teua, perquè és casa teua, no?
Sí,
vull dir,
sí.
Ells són els que d'alguna forma,
sí,
entre cometes, són els ocupes, no?
Sí. No, però...
La que manes ets tu?
Jo sempre deixo que el dic, fes el que vulguis, el que vulguis, perquè me cuida molt bé, què carai.
Però el net, que encara és jovenet, no li dius,
sí,
escolta, a tal hora te vull aquí.
No.
O tu estàs despertes i fins que no arribi?
No surt massa ell, està molt a casa. No? Treballa, però després de la tarda també treballa molt. Maco.
I el control a casa teva qui el porta, Anna?
El control el porto jo, clar, perquè encara que estigui en una casa de tres pisos, vivim cada un, sí, de nosaltres. Jo en aquests moments estic sola a casa meva. Soc viuda i estic sola. Llavors, doncs, cada un porta el seu món. Sí que, mama, què faríem? O, mama, ja te faig això. O, mama, jo te faig allò. Però... cada un a casa seva.
A vegades també s'està parlant molt, que no sé si és el vostre cas, de que els fills, els nets, pues, esclavisen una mica els avis, no? Els utilitzen perquè tenen moltes hores de treball, per la feina, pel que sigui, pues, encarreguen als avis o les iaies, pues, que vagin a buscar els crios, que els hi preparin el dinar... O sigui, una certa esclavitud, que hi ha persones que estan molt lligades amb aquestes,
sí,
obligacions. És el teu cas, Carme?
No, perquè jo els tinc grans. Això és els que tenen els nens petits.
I quan eren petits?
Tampoc.
O sigui, d'alguna forma se responsabilitzaven els pares de lo que són els,
sí,
seus fills, no?
I a mi, o sigui, sempre, la veritat és que m'han ajudat sempre molt.
T'han respectat la teva
sempre
parcel·la, no?
Sí, molt. Però bueno, jo també els he ajudat, però ells sempre han mirat de no donar-me feina, eh? Sempre.
Sí, sí, no t'han marcat una mica el ritme de vida teu.
No.
I tu, Anna?
Jo, bueno, és una cosa diferent. Sí. Jo vaig treballar molt. Els nanos, quan eren petits, pues, intentava portar-los, però també hi havia els avis, i ajudaven, però ara, doncs ara jo no me sento, com dius tu,
obligada, ja.
Obligada ni esclavitzada, no. M'agrada que has fet servir la paraula. I no, perquè cada un té la seva vida. Sí que dones un cop de mà, s'entén que el que tenen, com el cas meu, que tinc dues besnetes, i la neta, la mare de les criatures, treballa, doncs sempre s'hi pots donar un cop de mà, sí, però cap manera obligada, sinó que, al contrari, amb molt de gust.
Però tu, Anna, em dius que dintre de l'entorn, tu sí que veus a vegades persones que veritablement estan esclavitzades pels nets.
Sí, 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 jo ja t'he dit, jo he vist, no sé, ja t'he explicat abans el cas de que jo veig una dona que és fins i tot més jove, que a vegades porta les nenes en aquí, que la conec molt, i que a vegades porta les nenes en aquí a l'Estonac, aquí al col·legi, i la veig aquella dona tan agobiada que penso que aquella dona sí que està... No, aquella dona no té llibertat ni té res perquè no la veus.
Amb masses obligacions,
sí,
no?
Sí. Que no és el meu cas. Jo, per exemple, no tinc aquesta obligació i això...
Vosaltres...
Opa, no és tothom, ja t'he dit que no tothom és com nosaltres, la Carmen i jo, sinó que hi ha gent que no ho passa bé.
A vosaltres, la Carmen va començar a treballar als 16 anys, amb una sastreria, va fer de costura, o sigui, d'alguna forma esteu molt acostumades vosaltres a que durant tota la vostra joventut teníeu diferents treballs, no? No teníeu una sola ocupació, sinó que segons com anaguin sortint els treballs els anàveu aprofitant, el qual dius, bueno, pues, parlar de 3 o 4 o 5 feines no era res anormal, no? Però vas començar a treballar als 16 anys, no? Sí. Què tal? La teva vida laboral... És molt diferent a l'actual, que sí?
No sé, suposo, no sé.
Jo quan els hi dius al teu net que vas començar a treballar als 16 anys...
Sí, mira, et mira així, però... Això que no...
Ho entén?
No sé. M'escolta, però no sé si ho entén. Bueno,
perquè ara el prioritari és els estudis, els màsters, les carreres, tal i que qual, i amb sort comencen a treballar als 18 o 19 anys o 20 anys, el que té la sort de treballar, sí. No? Estan preparats pel futur? Ells pensen en la jubilació?
No ho sé,
o pensen
si
que el dia de l'endemà seran grans?
Si ara només pensen en treballen.
Vale.
Treballa, també sí.
I tu, Anna?
Jo,
tu vas començar a treballar als 14 anys.
Als 14 anys jo ja treballava a Pineda i després vaig venir, com ja se va legalitzar una mica, just aquí, a la fàbrica Llobet, ja vaig venir treballant aquí. I tota la vida he treballat. Vaig treballar aquí, vaig treballar molts anys, els anys últims, bueno, no, molts anys, vaig treballar a la llibreria La Llopa. Era llibretera i...
Coneix molta gent, per aquesta circumstància de la Llopa.
Clar, això tot el que és treball cara públic te fa una gran amistat, a vegades també no, però tens una gran relació. Jo vaig per el carrer de Calella i tothom més o menys me'n coneix. Si volen saber, ai, qui és aquesta Anna? En tinc dos. O l'Anna de la Llopa o l'Anna d'en Paco Frutos. O sigui, soc dues segons qui me pregunta o segons per entendre'm, per això tothom me coneix.
I si puc dir que pujant que aquí a l'emissora ha saludat a dos o tres persones que feia dies que no es veien, no?
Sí, tot.
Sí. Però això és una de les avantatges, no?, de viure en una ciutat petita com Calella, no?, que us coneixeu tots, que en un moment donat pots acudir amb ells, no? Ara bé, vull dir, vosaltres no heu tingut la sort de fer carreres universitàries, perquè en aquells temps, la feina era per poder treballar. Però, Anna, jo sí voldria destacar una cosa, de que gràcies amb aquesta experiència a la Llopa, ets una persona que llegeixes molt, que tens una cultura, en aquest sentit editorial, puguem dir, molt extensa, no?
Bueno, això ha sigut, doncs, una gran sort. Te tinc que dir que jo no vaig passar mai dels estudis mínims. També val a dir que era la mestra que vaig tenir quan era petita. Vull dir que gràcies a ella vaig ser una inútil total. Però sí, me vaig enriquir molt amb poder treballar a la llibreria. I això te fa que, bueno, tinguis una millor coneixença
una cultura, sí, sí.
De tot, perquè he tingut la gran sort de conèixer a molts autors i poder parlar amb ells, i això te fa que llegeixis molt. Jo, per exemple, recordo, per dir-te alguna cosa, doncs, que abans les editorials, per la signatura de llibres o per el Nadal, el Premi Nadal, te convidaven, per exemple, el Ritz havia anat una pila de vegades, perquè els interessava als editors quins eren els que venien els llibres, i llavors doncs, te convidaven, i anaves allà i tenies una relació amb una sèrie d'autors i gent, i era molt maco. Recordo una anècdota ràpida, recordo una vegada amb la Pilar Urbano, que va fer una biografia o un llibre molt bo sobre en Baltasar Garzón, i me diu, me va regalar un llibre, i me diu, com te dius, com te llames? Jo dic, Anna García. Diu, com que Anna García? Tu no tenies, i això ve una cosa que tu m'has dit, i tu no tenies madre? I jo dic, sí, pues, Anna, haz el favor de cada vez decir Anna García Molina, porque tu madre fue lo principal que tuviste.
Ah, clar.
Doncs aquestes coses te queden, clar. I és una gran riquesa. Per exemple, no m'agradava en Camilo José Cela, perquè no... Què era en Camilo José Cela, l'escriptor?
Era bastant malcarat, que sí?
Era una cosa horrorosa, però
sí.
He tingut la gran sort de conèixer a molts autors. Fins i tot un dia en un viatge vaig conèixer en García Márquez i l'Eduardo Galeano, que va ser, per si no ho sabíem, un escriptor que va passar l'exili aquí a Calella. Mm-hmm. Bé, Calella Pineda, el barri del Poblenou, que és frontera amb Calella. Però ell va estimar molt Calella tot el temps que va ser aquí. Va ser un gran escriptor, és autor de molts de llibres i moltes traduccions en molts idiomes, i me va enriquir molt tenir una relació amb ell, perquè vivia a prop de casa. Era molt amic d'en Paco, i era molt amic meu, i anàvem a casa seva. Això t'enriqueix molt, i te fa que...
No, i de més dius tu que eres bo, sí. Conèixer i llegir els llibres, perquè podies aconsellar millor als clients quin és el llibre que potser els interessava més.
I coneixies les persones, perquè... igual li dèiem una que era una romàntica, i hi havia la Daniela Steel, que era una cosa, i quan sabies que venia i venia ella, li deia, mira, n'ha arribat un dels teus, saps? O sigui, això t'enriqueix molt.
Però la Carme va orientar una mica el que li agrada, que no sé quan va començar, ens ho dirà, no? Cap a okay. La música, cap a la interpretació, cap al teatre, i es puc dir jo que la Carme és de les artistes que tenim a l'Esplai més antigues a l'hora d'interpretar cançons, sobretot catalanes. No?
I
Carmen, com et va vindre aquesta il·lusió de pujar en un escenari i interpretar cançons?
Primer va ser quan vam començar en el gimnàs, amb la germana, i llavors vam veure que feien això, i allà vam quedar... Sí, de seguida em va agradar.
Sí, perquè de vegades ta germana també hi participava,
sí,
no?
Sí, però ella sempre deia, mira, tu no estàs mai nerviosa, perquè puges a l'escenari. Bueno, però ella també, ho feia molt bé, la germana, ja ho saps.
Sí.
Doncs així va ser. Vam anar al gimnàs i vam veure que feien això i es van quedar.
No, a més ho fa molt bé, perquè s'hi fica amb el paper de la interpretació, a més aprofites també, perquè tu ja ets una persona de per si elegant, encara et fiques més elegant, té bona planta, que sí, Anna, vull dir, té bona planta,
tant,
igual,
i
guanya el públic, no? I encara continues, no?
Sí, vull dir que, tant.
Ets de les més antigues del playback d'allà, no?
Encara continuem, sí.
Ara que, per cert, també voldria preguntar-te una cosa, ara heu tingut una actuació, a la residència Nazaret de Malgrat, no?
Vam anar-hi.
Sí, per això et dic de que quan veieu aquelles persones, perquè estar en una residència quasi bé que és per la gran majoria és l'últim pas, no? De dir, bueno, estàs allà fins que d'alguna forma surts d'un...
Ens agrada, perquè...
Com veieu?
Ja ho sé, ja ho sé.
Com pactes l'entusiasme?
Jo, mira, me vaig posar a cantar i a ballar i a picar de mans, i tothom picava de mans. És que, a veure, se'ls ha de donar una mica d'alegria. I la gent picava de mans, eh? Sí, sí, molt bé. Mira...
Sí, a més és curiós perquè a vegades no tenen cap reacció amb res, però senten una cançó i la tatareixen, no?
I vull tant, dir,
se'n recorden del
lletre. I em seguien, no? Amb aquella cançó. Era una cançó molt alegre. Bueno.
Bueno, això són de les coses boniques que hi ha també d'aquestes interpretacions, de que ajudes una mica, encara que sigui per uns instants, en aquesta vida, aquestes persones visquin més la vida.
Molt bé, sí.
Però vosaltres també hi ha una circumstància de la vostra vida de que... L'Anna va tindre dos germans, però ja no en queda cap, per desgràcia. I la Carme va tindre cinc germans i tampoc en queda cap. No?
Això crec.
Aquest, es nota aquest buit?
Home, ara ja fa tant de temps que ja mica a mica ho vas... A veure, te'n recordes, però és mica a mica ho vas... No oblidant, però superant una mica, sí.
I tu ara?
Jo sí. Jo és que vaig tenir molt bona relació amb els meus germans, la meva germana era la gran, i vaig tenir una relació molt bona, i tinc el buit. M'ha quedat. Les persones que me seran anat i he tingut tanta bona relació...
Aquest buit queda, no hi ha altres persones que...
No te marxa.
I ara les circumstàncies aquestes, que a vegades ho parlo amb persones de la nostra edat, no? La pèrdua d'amics, de coneguts, quin sentiment us queda?
Què us dic ara? Clar. I penses, esclar, que hi penses, però a veure, s'ha de seguir, noi.
Això marca molt la vida de cada un. I més vosaltres que porteu tants anys, no? Quantes persones que coneixeu ja n'hi són, no?
Ja n'hi són. Però bueno...
Això marca també, Anna.
Un dia per cada un.
Te marquen les persones que han marxat, com te deia. També te marquen les relacions d'amigues que s'han trencat, però també penses que has fet alguna cosa malament, però, o l'ha fet l'altre. Però també, no sé, sobretot l'esplai. Venia a casa vostra, o a casa nostra, per dir alguna cosa, t'enriqueix perquè agafes noves amistats. Has perdut aquelles, però potser no valia la pena. Perquè tinc a perdre el temps si no val la pena? En canvi, pues, en trobes d'altres. A l'edat que tenim, en trobes d'altres que poder omplen aquest buit que t'ha deixat.
O sigui, és poc compartir coses amb la gent, no quedar-te a casa, és el pitjor que pots fer davant de la televisió, no?
Sí, vull dir,
el conviure amb altres persones és important, eh? Sí.
Jo tinc un eslògan que dic que no cal escalfar el sofà, a sortir al carrer.
Molt bé, molt bé. Sí. També les dues es troben en una circumstància similar, sou viudes les dues, l'Anna de fa uns 4 o 5 anys i la Carmen de potser farà uns 10 anys, no? Vull dir, aquesta circumstància, com se supera aquesta circumstància, Carme?
Home, jo sempre penso, si jo no hi soc, també podria ser ell encara, però no, però bueno.
Costa superar, però no, aparentment ets una persona que sempre tens un somriure, no es veu els problemes interns que tu puguis tindre, no? Vull dir, això també és important, que sí?
Jo no explico coses, ni coses de malalties, no explico res. Per què?
Ho passes tu mateixa dintre?
Ja està.
No és bo, a vegades, obrir-te també una mica
i de dir... Però ja tinc amigues, Tenim amigues que cada dia venen i sortim al carrer, al migdia, allà, a enraonar, i cada dia...
I això és bo? Us confesseu intimitats en aquest sentit de tal?
Sí. Cada dia.
I tu, Anna? Perquè també les teves circumstàncies han sigut diferents en quant al matrimoni, no? Lògicament, no?
Sí, més o menys és igual que la Carmen. També me reuneixo en el banc de la Carmen.
Tots allà de casa, tots allà.
Tots els matins, un ratet, sempre ens reunim un grupet. Sí. Gent més gran, gent que van amb cadira de rodes, gent que està com nosaltres, altres...
Més o menys, tot és igual.
Passem llista.
Sí. I el parlar reconforta també,
sí,
no?
Sí,
De què es parla amb aquestes reunions?
De tot.
Sobretot de les malalties.
De les malalties, no?
Que jo els dic, no parlem de malalties, que tots tenim coses, ja està. Sempre ho dic,
no,
això,
No, passem sí. llista al poble per dir alguna
cosa. No parlem de malalties.
Hem fet aquí, hem fet allà, sabeu això, sabeu allò, Carmen?
Clar, jo sempre ho dic, tots tenim coses, però no hem de parlar de malalties.
No.
Es recorda el passat o no? O es parla més de present o de futur?
Ja, més ja d'ara. Bueno.
Jo no solo pas. Si penso en el passat, penso
sí, no.
en les persones que he estimat i que estimo, però amb res més.
Res
el passat
més.
Ja ha passat.
Ja ha passat.
El que m'afecta més és el present. El present sí que m'afecta, perquè no és el que jo havia pensat en els anys 70-80. Mm. I en el que havia lluitat en els anys 70-80, perquè no és res de lo que a mi m'hagués agradat que estiguessin els meus fills, els meus nets i els meus bisnets.
Què és el que no t'agrada, Anna? Què és el que no t'agrada d'avui dia?
No,
per el que tu vas lluitar.
Jo, clar, jo vaig lluitar per una democràcia perquè tothom pogués viure en bones condicions. I avui dia hi ha moltes separacions. L'extrema dreta, tant sigui aquí a Espanya, però com sigui la resta del món. Hi ha aquesta quantitat de guerres i morts salvatges que hi ha, això és el que te fa estar... Per això vaig estar jo lluitant, per això vaig anar a aquelles manifestacions a jugar amb a davant de la policia, per això tot això, per ara terrorisme. Clar, que la joventut és una altra cosa. Aquests joves s'han trobat en un món d'internet, mòbil, noves tecnologies, tot això, s'han trobat amb tot això que fa que sigui tot diferent. Que no sigui el que jo hagués pensat que haguessin sigut, m'entens? Clar, potser és un altre món i a 84 anys que tinc no acabo d'entendre-ho ben bé, però és això. És
tens tot por aquest... que pugui haver una guerra? Tens por que pugui haver una guerra aquí a Espanya?
Jo per mi no, però sí que no ho veig clar. En aquests moments hi ha dos o tres caps una mica calents que estan...
I poden canviar el món, no?
Dominen molt, dominen aquests dos o tres caps calents, més l'economia, l'església, tota una sèrie de coses, que l'armament, tot està aquí donant voltes i no t'ho deixa veure clar.
Et dona la sensació, tu, que vosaltres, que teniu fills i teniu nets, no? Que els fills, bueno, els fills potser no tant, perquè potser són més conscients, no? Però els nets viuen amb una bombolla, amb un món que no... Que això no els importa?
No ho sé si els importa, no m'he preguntat, no sé. Però...
Ni us ho pregunten ells, no?
No, però em fa la feta que també ho deuen pensar, també, esclar. Bueno.
Vols dir?
Home
tu d'alguna forma, Carmen, vas viure a l'inici de la... Bueno, vas viure en aquella edat que tenies, pràcticament, no te'n deus recordar de res, no? Però a l'inici de la Guerra Civil, la Segona Guerra Mundial... Claro, tot això, a vegades et trobes que venen allí a l'esplai a preguntar-te que contem una mica sobre aquest període de la vida, però com algo que ha passat fa molt temps, no? I, escolta, i total ha passat fa 70-80 anys, no?
I bueno.
Vull dir, però no som conscients, no?
No sé, jo no us he preguntat.
A veure, jo veig que tota la tecnologia que hi ha avui dia els fa no veure ni pensar. Per exemple, m'imagino que si preguntes amb alguna... Escolta, però tu tens ja 20 anys, no penses en el dia de demà que puguis tenir una jubilació? No saben ni massa bé desxifrar el que vol dir això. Per què no pensen en aquestes coses? No pensen en que alguns, això de la guerra i tot això, rellisca, no acaben de d'allò. Però, clar, penso que tot és aquesta gran...
Potser vivim en un moment que tanta informació... Arriba tanta informació que dius... És que fins inclús és que veus la guerra d'Ucrània o veus la guerra de Gaza o altres guerres i les veus per televisió. És com si fossin pel·lícules, no?
És això, eh? Oh, sí.
Però és que ni t'immut... Bueno, a veure, sí. No és el meu cas, però és que veus que ni s'immuten quan són capaços de matar 50 nanos de cop. Ah. Nanos que són que no han dit mai ni A ni B. Te'n vas a lo de Gassa que tu deies ara. És una salvatjada el que estan fent allà. Matar... quedem...
Ho veus per la televisió cada dia i dones la sensació que res,
sí,
no?
Sí, guaita, avui han matat, avui han tirat no sé què, avui han fet...
Ara, quan ve una apagada d'aquestes coses, que quan se queden sense llum, potser sí que els hi preocupa més, no?
Això de l'apagada.
Bueno, hi ha altres coses també que voldria sàpiga la vostra opinió. La Calella d'abans, o la Pineda d'abans, era molt diferent a la Calella i la Pineda d'avui, no? Vosaltres heu viscut també el canvi de la ciutat de Calella, no? De viure del textil, de les fàbriques textils, el turisme. Ara no sé pas on tornem, si tornem al turisme o tornem una altra vegada a recuperar la indústria. Què era millor, abans o ara, Carmen?
Mira, jo no ho sé, noi. No ho sé.
No et trobaves millor abans? Era potser
home,
més familiar?
Home, sí que abans. Ja també? Ja també.
Claro, tens la platja prop, és que la Carmen també és una persona que el que li agrada és el mar.
Ah, sí, molt.
I banyar-se cada dia, i no ho fa l'hivern perquè ara diu, a veure si m'acostipo o alguna cosa, no?
És que a casa els veiem, ja ho tenim allà mateix, esclar.
O sigui, que l'únic que et preocupa en aquests moments, Carmen, que t'hagin ficat la corda per poder baixar al mar.
Home, clar, quan hi hagi la corda ja em tens l'aigua a mi.
I et banyes cada dia?
Home, és que sí, si fa bona mar, sí. Vaig molt aviat, jo. Molt aviat, perquè el sol no em pot tocar gaire a mi.
Vale, però et mulles, almenys et mulles,
sí,
no?
Sí, clar, i vaig als 9, de 9 a 10.
Tu també, Anna?
No sempre. Jo, a veure, m'agrada molt, però no sempre tinc altres... sinó altres necessitats de fer altres coses. Sí que hi vaig, i tampoc no hi vaig mai a les 9 del dematí.
Jo sí, té que ser aquesta hora,
Té que ser aquesta hora.
Però encara no he començat, perquè encara no s'hi pot anar aquesta hora.
Però vas en traje de ball o en biquini?
Biquini.
Ui!
Oh! Jo estic prima.
No, i tu, Anna, com hi vas?
Sí,
igual.
També en biquini?
Oh, sí.
Fins però topless no en feu?
N'hem fet. N'hem fet, escolta, estàvem per fer-ne'n i per què no. Ara, va haver-hi un temps que la gent de la nostra edat en feien tot l'est. Després, no sé què devia passar, que ho van tallar-ho i veies a les nanes joves que no, en biquini complet. Sí. I pensaves, però és tonta, aquesta mossa amb aquests pits que ha de tenir de mancos. I ara... tornen a recuperar el topless.
El topless, no?
El topless i, a més, el tanga.
El tanga, ja quasi no porten res.
No, ensenyant el cos, ja no.
Hi ha una cosa també que a les persones de la nostra edat ens preocupa, no? Diem que tenim la sort de tindre un hospital a prop, el qual això és fundamental, perquè sempre us pot passar una cosa o altra, no? Esteu contents, Carmen, de l'hospital d'aquí de Calella?
Sí, jo ara sí.
Ara sí?
Sí.
Ha millorat?
Sí, jo per mi, Tinc una doctora que la veritat és que m'agrada, i bueno...
Per a les proves que, independentment de la doctora,
sí,
lògicament, el tracte... Les necessitats que puguis tindre de periòdicament fer-te anàlisis fer-te proves...
Sí, fer anàlisis, mirar la pressió i tot això... Sí, per mi sí, Tinc una doctora que m'agrada molt i
Això ho diu una dona de 87 anys que està bé. Però és que és el que et falla als 87 anys. No et falla alguna cosa, no?
Home, que me falla alguna cosa i no seré.
Com estàs de salut? Com te trobes?
Ah, jo bé, em trobo. Les càmeres em fan mal, però bueno. Per això m'han portat en cotxe.
I quin és? El del cotxe és per comoditat? O
No. Mira, no? Per anar a les platges em venen a buscar.
I no et va bé caminar?
Una mica, sí, però tant no puc. Me tinc que parar. Me fan mal.
I quin és el secret d'arribar... relativament bé als 87 anys. L'alimentació, l'exercici...
No, menjo molt, molt normal, jo. Soc de menjar, però menjo poc, I menjo tot, de tot, menjo de tot.
Perquè la teva germana quants anys tenia?
90...
O sigui, que era més gran que tu.
Sí, tenia 10 anys més.
No, ja estava molt bé, no?
Sí, tenia 10 anys més.
I per què, Carme, des de que et vas enviudar... No has volgut refer la teva vida?
No.
Per què no?
Perquè no. Jo vaig viure amb el meu home molts anys. Vam celebrar els 23 anys de casats. Sí. Ja està bé, eh? Tota una vida.
Va ser el primer i l'únic.
Tant, perquè havia de cuidar amb un altre. No.
I amb això estaves d'acord amb la filosofia de ta germana? Ta germana no volia viure sola.
Bueno, ella sí, va tenir una parella, però bueno, jo no, això no ho critico pas, però jo no.
Ets una antiga, eh, Carme?
No, soc moderna, jo soc moderna. Ara amb això no.
I tu, Anna, com estàs de salut? Estàs contenta de l'Hospital de Calella?
De l'hospital, sí. El que ja no estic tan contenta és del tractament dels metges. No tots, perquè en tinc un de la sordera que dic jo, que és excel·lent, i d'altres també. Però dels metges he vist un canvi, i la meva filla me deia, això és a partir de la pandèmia. No, és a partir del tipus de metges que han canviat. No, amb la gent gran no acaben de tenir un tractament que tenien abans, per dir alguna cosa, no? No sé si són els nous que hi han, perquè dels antics no en dic res, eren excel·lents. Aquí a Calella teníem un metge que es deia doctor Pardo i era una persona excel·lent. I on tenia una a Barcelona, el tenia que també es va jubilar, i fins jubilar-se va ser una. Però a partir de fa un... Bueno, la meva filla diu això, que és a partir de la pandèmia que s'han tornat així. I no sé, és que...
Falta aquesta humanitat, no?
Ah, exactament.
De comunicació, no?
Ja no te donen la mà quan entres. Aquests... Ja no te diuen... No tots, cuidado, jo no, aquí no generalitzo. Generalitzo alguns, Això cal... I de l'Hospital de Calella estic contenta.
Però veus que hi ha un tracte diferencial segons l'edat?
Sí. Bueno, no ho sé. És que tampoc, no sé, em parlo amb la Carme ni amb altra gent, però no sé, amb la joventut no sé si és així o no. Els meus fills estan contents.
Jo sí.
No diuen res, diuen que els atenen molt bé i tal. Potser sí que és amb la gent, ja, no sé.
Sí, això està descrit sobretot amb aquest concepte que avui dia s'està diferent per part de la gent gran de l'edatisme, no? De que dona la sensació de que la societat ja no li dona la importància a la persona gran simplement perquè és gran. Vull dir, no hi ha altres factors, no? Ets gran, com vulguem dir, bueno, ja
està.
Escolta, ja ho has fet tot, ja ho has viscut tot, ara els problemes els tenim nosaltres per mantindre't a tu, no? Perquè a vegades ja ho diu, no? Gràcies a nosaltres, vosaltres teniu la pensió, no? Però aquest concepte és el que nosaltres ara també estem lluitant, perquè considerin que som grans perquè no ens toquen més remei, no som grans perquè ho han volgut, sinó cada any incrementa un any la nostra vida, no? I també és una sort poder arribar a ser gran quan altres potser no hi arribaran. Però és un concepte amb el que... Ja ho he preguntat també a diversos metges que han vingut a l'entrevista i diuen que no, que amb el sentit aquest, o la part del tracte personal de cada un, no? Vull dir, que tenen els mateixos avantatges la persona gran que la persona jove. L'únic que pot passar és que amb igualtat de circumstàncies, si han de prendre una decisió, prenen la decisió sobre la gent jove, que no sé per què, però bueno. Però bueno, és un problema una mica general, que tu, Anna, l'has palpat.
Jo sí, jo l'he palpat, sí. Ja t'he dit que no és general, eh? O sigui, vull que quedi ben clar això, que no som tots. Però sí que ho he notat. No sé, és per dir-te que...
Tens algun exemple al que has viscut allà?
Sí, jo t'ho diré això. Senzillament, jo cada 6 mesos vaig al Clínic de Barcelona per una malaltia que tinc d'anys, de molts anys, i cada me fan una revisió general. I cada 6 mesos anava analítica, després arribaves, el metge t'explicava, mira, veus, l'analítica tal qual. I l'última vegada que, o fa ja, no, fa més de l'última vegada, que vaig allà i me diu, Anna, de aquí para adelante le voy a dar los resultados por teléfono. I jo vaig dir, què vol dir això? Clar, això ja és una cosa que ho veus, que no. Quan ho vaig consultar amb un altre, me va dir, sí, perquè no val la pena, que hi ha molta gent que s'espera tal i qual. Sí, però jo també ho espero. Jo tinc 80 anys i necessito que el metge me miri cara a cara i me digui, mira, la sucre està així i el fetge està així. m'entens?
I que tu puguis preguntar-li o que tu puguis d'alguna forma...
Que el telèfon el tens aquí i que ni, tens que apuntar, que saps que tal dia, a tal hora, te trucaran. Has de fer-te una llista perquè si és això o allò i li vulguis preguntar, però a l'hora de la veritat te quedes en blanc.
Sí, sí, ells te venen com que, bueno, és una forma més ràpida de dir-te un diagnòstic, que és el mateix fer-ho per telèfon que tal i que igual, que les llistes d'espera així les redueixen. Sí, tot el que tu vulguis, però nosaltres estem acostumats al metge de capçalera, no? Que venia a casa a parlar amb tu en aquest sentit. Exacte, la gent jove, bueno, les típiques iguales que es pagaven, no? Sí, i així el metge, pues, a part de la Seguretat Social, venien a casa, no? Bueno, jo continuaria preguntant moltes coses. Considereu que aquesta societat, després de tants anys de treball, de feina, us té en consideració, quan ara que esteu jubilades, en el sentit de dir, tenen en consideració pues, bueno, pues la pensió, les necessitats mèdiques, la facilitat d'anar als bancs i donar-vos informació, si necessiteu algun préstec o algo. Vull dir, heu sigut pagades, com us ho diria jo? Esteu, considereu que és positiu el tracte monetari que teniu en quant a pensions una vegada després de treballar més de 50 anys?
Home.
Carme?
Paguen molt poc, però...
Llança't.
Bueno. Paguen molt poc, però bueno.
És trist, no? De que... Però jo no vull saber el que cobreu, lògicament.
No, a mi no em falta res.
Vull dir, però dius... podries viure de la pensió?
No.
I tu ara?
No, jo tampoc. No. Jo vaig ser autònom els últims moments, però, a més, també va ser una mala, potser mala gestió, però no, jo no, no de la pensió.
O sigui que per sort teniu altres recursos i altres ingressos, però lo trist és que després de donar tota una vida a la feina que diguis que amb la pensió no en tinguis prou, és trist, eh?
Te moriries de gana.
Valdria la pena recalcar a la gent jove que vigili perquè el dia de demà han de tenir la pensió, perquè és una cosa que ens guanyem, perquè nosaltres treballem per tenir els 60 anys, o com vulguin, una pensió per poder viure mínimament bé. Però la gent que treballa tindria que ser conscient de que té que pensar en la pensió el dia de demà.
En aquesta no, en una altra pensió, aquesta no hi ha per res. Però
bueno, no, el que passa és que el que diu l'Anna també s'hauria de preparar la gent, de dir, el que passa és que també s'ha de preparar d'una forma honesta, perquè moltes vegades et diuen, bueno, doncs fes un pla de pensions, inverteix aquí, prepara per la gent gran, i després resulta que a l'hora de rescatar-ho, resulta que només rescates la meitat, no? Vull dir, ojo, perquè tots aquests mecanismes econòmics que hi ha avui dia són tan engorrosos, tan complexos i tan complicats que moltes vegades no estem preparats per rebre una bona informació o prendre una decisió convenient pel nostre futur. Això el temps s'està acabant, perquè dius, una hora diuen que és molt, però moltes vegades tal. I voldria pues, no deixar-me coses importants que em pugueu apartar, no? Que em pugueu aportar. Carmen, ets feliç? Si tu diguessis, si tinguessis que valorar 10 a 10 la teva felicitat actual després de lo viscut, com bueno, te valoraries?
Sí, ara sí, estic bé, estic feliç, vull dir, a veure, sí.
Què és la felicitat per tu?
Doncs pues mira, els amics, l'esplai, tot això, no sé, els fills, els nets, ja està. Jo ara ja estic bé així, Això feliç. Feliç, feliç, bueno.
I tu, Anna?
Ja, jo gaudir de lo que tens i sebre el dia a dia és el que val la pena.
És aquesta.
És fonamental. Perquè un bon dinar, això és que és felicitat. Si tu fas un bon dinar i el disfrutes, això és, és felicitat.
O sigui, d'alguna forma, vosaltres heu arribat a una edat de que el que més importa és el dia a dia? O teniu projectes a 3, 4 anys o 5 anys? Aquest viatge que t'agradaria fer, que estàs estudiant per d'aquí 3 o 4 anys o algo?
No.
Vull dir, és el dia a dia, avui dia, Carme?
Sí, Carme? Jo el dia a dia, jo he estat això que dius, no. Ja no. El dia a dia, ja està. No penso en aquestes coses, ni viatges tampoc, no.
Però tu fas una cosa, Carme, que no sé, potser la podries aconsellar. Tu quan surts de casa surts molt arreglada, no?
Home!
De peluqueria, de,
amb
mocadors, amb complements, amb vestits... Vull dir, no vas de negre, tu, pel Quebec, vas bé...
No.
Per què? Perquè ho fas tu per tu o per de cara a la galeria?
Perquè m'agrada, a mi, m'agrada, ja està.
Et mires el mirall antes de sortir?
Sí, ja que miro el mirall.
Et pintes?
Sí, una mica.
I te'n vas cap a l'esplai
i allà
vas actuar.
I cap a l'esplai. Que em venen a buscar, eh?
Bueno, que et venen a buscar. Sí. I amb tot això no hi ha hagut cap que l'hagis enamorat.
No, és que jo no em vull pas enamorar, i ara què dius, ara? No.
Perquè ho fas una mica...
Jo vaig estar molt enamorada del meu home, molt, ja està.
Bueno, però el teu home ja no hi és.
És igual.
Això és com l'obra de teatre que hem fet ara, l'home, doncs, diu, bueno, ja intentarem de que ajudar-te el tindre el present, però,
vale.
Però al final és de dir, bueno, doncs, per què t'arregles, doncs?
Home, perquè m'agrada, a mi m'agrada arreglar-me, clar.
Has sigut així tota la vida?
Home, sí, més o menys, no sóc massa d'allò, però sí, més o menys.
Has sigut presumida tota la vida?
Home, una mica sí, però no massa, eh? Però m'agrada, quan surto al carrer m'agrada sortir recladet, eh?
I que et mirin.
Si no, no mirin, és igual.
Eh? Vull dir, mira la Carmen que ben arreglada va.
Surto al carrer, sí, home.
I tu, Anna, quin concepte tens d'això, de la presència, de la, del físic?
Bueno,
perquè teniu,
no
sou dos persones amb molt bon tipus, eh?
Sí, home. Però no li dono massa valor.
Sempre
l'he tingut així. No el tipus, sinó no he passat mai de 60 anys, però ja era perquè jo ja de molt joveneta feia esport. Anava 4 vegades a Pineda Calella a treballar. O sigui, no és per el tipus, és perquè m'he cuidat, però a més menjo bé, menjo sa.
Sí.
I llavors això també influeix.
Jo també.
En quan deies i li preguntaves a la Carmen això de viatjar i aquestes coses, jo ja he viatjat, ara ja no en tinc ganes. Ja estic bé, no me veig, és potser perquè he sortit bastant, he viatjat a bastant de llocs, sobretot a Sud-amèrica i també algunes coses d'aquí d'Europa, però no, ja no tinc ganes, no sé, jo com veig que... I ho trobo excel·lent, cuidado, allà a l'esplai hi ha gent que se'n va amb cadira de rodes a viatjar, i ho trobo... fabulós, però a mi no me surt. Jo com m'ho expliquen, sí, dona, que en l'avió que t'agafa la cadira, ho trobo excel·lent i trobo que està molt bé que hi vagin, però a mi no me surt. Saps què t'ho dic? Potser perquè ja he vist.
Ja has viatjat.
Has viatjat, ho coneixes, tal i que igual, però bueno, també teniu un avantatge que vosaltres dos teniu una gran autonomia, no? I sobretot tu, Anna, perquè vull dir, tu les cames no et fan mal.
Vull dir,
i ajudes a la Carmen per si té que fer una distància una mica més llarga,
això,
no?
Sí.
Però també, degut a les circumstàncies de la teva vida, jo no sé si a vegades, perquè allí a l'esplai ve gent que diuen, bueno, quin és el teu? Li preguntes, bueno, i per què vens aquí? Bueno, doncs a part de distreure'm, doncs hi trobo parella, em diuen.
Sí.
Bueno, em sembla molt bé, no? Però no sé si a vegades el viure dintre d'un hermetisme familiar... això impossibilita que entri una persona, una tercera persona?
No, això no. Vaja, no és el meu cas. Jo, el meu cas, vaig viure... me vaig separar d'en Paco Frutos, però amb una relació com si haguéssim estat junts. Va portar les filles fins a l'últim moment. Les filles el van adorar, bueno, m'embogeria. Però vaig tenir una relació... Tampoc no vaig tenir ganes de tenir, com diu la Carmen, una altra, com se diu, nova experiència d'una altra persona.
I un altre compromís, no?
No. Vull dir, vas pensar que el que havies viscut sentimentalment, per dir-ho d'alguna manera, ja en tenies prou. Potser a vegades, ostres, que no, això no és que me quedés a casa a mirar la televisió, sinó que vaig viure la meva vida. Però la relació... que vaig tenir amb en Paco va ser molt bona i no vaig tenir cap necessitat de trobar una altra
carrera. I com els vau conèixer? Com el vas conèixer, Carmen? Tu vull dir, al ball?
Sí.
Perquè què fèieu a Calella i a Pineda en aquella època?
De Pineda veníem a Calella, allà a l'Espanya, hi havia un ball. I totes les mares estaven així. mirant-se. I allà es van conèixer. Allà.
O sigui, estàveu controlats per la família,
sí,
totalment.
Sí, es va tot així.
I com va ser la primera? Et va demanar per anar allà?
Veure, diu, me va, diu, ja veus. Ja sí? Està, el primer cop, sí.
El primer cop et va agradar i vas dir que sí, no?
Ja, li vaig agradar. I va acompanyar a Pineda i ja està. I
carabina en portàveu, de carabina? Perquè abans temps, els primers temps diríeu que era acompanyada des d'alguna germana, algun
sí,
germà o alguna cosa,
sempre,
no?
Sempre amb la mare o amb la mare d'un altre, sempre.
Sempre, hasta que us lliberava, no? Ja sí. Quan us comprometeu ja està, no? Va ser, era maco, no?
Molt.
I tu, Anna?
Molt maco.
També ballant? Vas conèixer?
Jo recordo perquè abans es feien unes verbenes en els pins de Calella, i era una preciositat. Oh. I allà ens vam conèixer, a les verbenes, sí. I llavors doncs, ja érem molt jovenets i sí. Bueno, va ser una relació molt
maca. Molt macos.
Sí, perquè ara amb el ball amb línia i tot això, bueno, que
no,
hi ha un s'espandit més.
Allà vam agafant, res amb la línia.
No, eh? Sí, no?
Jo me'n posava de cantó.
Hombre.
I deia, posta així de cara.
Com ho dius, cara?
Jo posava que... així. Ficaves
la mà davant, clar. No?
I és bé, aquesta mà l'has de posar aquí, me deia. No, la poso aquí.
Com se'n riu l'Anna? També feies aquestes... al principi?
Jo ja no. Però ballàvem agafats. No ballàvem com ara, que sempre estan separant, ballant en línia. No.
Era el rembat, el que era bo.
I del primer petó, se'n recordeu?
Home... El petó, encara no, vaig tirar molt.
O és que et vas casar, no va...
Bueno, abans de casar-me ja me va fer un petó, eh? Però...
Ai,
bueno.
Algunes preguntes ja molt concretes.
Sí, perquè...
Carme, tens por a l'amor?
A veure, ja hi penso, sí, clar que hi penso, però... No, mira, no pensaria gaire. Perquè,
quan, quan hi penses...
Home... Quan hi penso, esclar, sí que hi penso, però a mi no pensaré gaire.
I tu, Anna?
Què vols que te digui? Tots tenim un dia.
És difícil de contestar aquesta pregunta, Anna?
És que...
No és difícil, perquè l'única cosa que penses és que voldria que no fos una mort violenta.
Ara.
Per exemple, doncs voldries que fos una mort d'aquelles de que m'assento, acabo de sopar, m'assento i aquí me quedo.
Sí.
Però com em veus gent que ha patit una mort durant molt de temps, jo tinc la meva neboda que es va morir i va estar 10 anys patint de càncer. I va ser una pena tan gran que encara és l'hora que no em puc treure-me-la del cap. No vull això, jo.
No.
I la mort, l'única cosa que me fa pensar en la mort és això, m'entens?
Sí.
Bueno, pues, ha arribat... M'ha acabat una mica tristos parlant de la mort, bueno. Però bueno, moltes gràcies. Ha acabat l'hora que vos dona la Ràdio Calella Televisió.
Molt bé.
I per mi ha sigut una gran satisfacció que s'hem pogut tindre programa per 2 o 3 hores més. Vull dir que en aquest sentit sempre recordar vells temps.
Té més coses per explicar. Té més d'allò per parlar.
No, bé, cada un del seu estil.
Ja ho hem explicat. És claro. Una mica el que un ha viscut.
Exacte.
Que li exacte. La relació...
Sé que us heu guardat coses a la butxaca, eh? Jo sé que hi ha coses que no heu volgut entrar.
Això mateix.
I ja està. M'heu marcat uns límits, perquè sou senyores molt prudents i esteu en una ciutat que us coneixen bé, però bueno, ja potser en futures entrevistes ja sortiran altres coses.
Ja sortirà, sí,
Molt agraït.
Jo també,
ho ha fet perfectament bé.
Jo també dono les gràcies a en Josep Maria, a l'Esplai i també a Ràdio Calella per haver-nos pogut expressar una mica amb records.
Molt bé.
Pues
gràcies.
Vale. Ai.
seva gesta són orgull d'un passat gloriós que canta la nostra història. O terra brava, la més catalana, ressò vivent de la gegant sardana, ens enamores i ens enamoraràs eternament. La, 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 la. Yeah.